L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les Mute. Avui dimecres, dia 30 de març, destacarem... L'alcalde de Cambrils anuncia que es presentaran com a l'acusació particular pel cas de l'atracament i la mort d'Estela Calduc. Detenen un jove de 23 anys per la mort d'un home la setmana passada al nucli antic d'Alcanar. L'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears reclama un paper actiu en les proves a les nuclears i prioritza el magatzem temporal centralitzat. El Partit dels Socialistes d'Amposta presenta noves propostes. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. L'alcalde de Cambrils, Robert Benaiges, va qualificar per a l'Agència Catalana de Notícies de molt bona notícia l'operació policial que va permetre detenir ahir dimarts 5 atracadors perillosos, entre ells el presumpte automaterial de la mort l'octubre passat d'Estela Calduc, caixera del Banco Santander, en aquest poble del Baix Camp.
És molt bona notícia per Cambrils, perquè doncs, el que ens va passar va ser un fet que va convulsionar l'opinió pública dels nostres veïns, la sensació d'inseguretat que es va generar entorn d'aquest fet tan desgraciat, i que hagin detingut doncs els culpables, que els posin a disposició judicial, que es jutgin i finalment que els puguin castigar pel que varen fer, jo crec que és una bona notícia per tots plegats.
L'operació va tenir lloc al País Basc i a Cantàbria i la detenció del presumpte assassí es va produir al municipi càntabre de Castroordiales. Benaiges va recordar que l'atracament va trasbalsar els veïns i va generar una gran commoció i sensació d'inseguretat. La mida del trasbals la dona el fet que la mateixa oficina bancària, segons va explicar el mateix alcalde, va canviar de lloc pel que representa saber que allí va morir la pobra Estela. El màxim responsable polític de Cambrils va afegir que si finalment es confirma el que els van explicar i que els detinguts d'ahir són els responsables de l'atracament, l'Ajuntament es presentarà com a acusació particular.
Si finalment es confirma doncs el que se'ns ha explicat i aquestes persones detingudes avui són les responsables de l'atracament, l'Ajuntament prendrem accions també per tal de posicionar-nos com a acusació particular.
D'altra banda, el conseller d'Interior, Felip Puig, va explicar en roda de premsa al Palau de la Generalitat que es va posar en contacte amb l'Ajuntament de Cambrils per informar que s'havia produït la detenció del presumpte homicida. Puig va renovar el condol a la família de la caixera morta, ja que va reconèixer que tornar a tenir notícies sobre el succés remou tot el que va passar el 25 d'octubre del 2010. Puig també es va posar en contacte amb el ministre d'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, i el conseller d'Interior basc, Rodolfo Ares, per agrair la col·laboració entre tots els cossos policials i destacar els bons resultats obtinguts gràcies a la coordinació.
Serveis informatius de Mute.
Detingut a Alcanar un individu com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de parlar avui de detencions, ja que la policia de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra, detenien aquesta mateixa setmana, concretament el passat dilluns, un jove de 23 anys, veí de la nostra població i de nacionalitat espanyola, anomenat Francisco D.R., per la seva presumpta implicació com a presumpte autor, en este cas, de l'assassinat la passada setmana d'un home en un immoble deshabitat i abandonat de la nostra població, concretament situat al carrer Nou. Segons fonts de la policia autonòmica, tots els indicis apunten que el detingut seria l'autor material de l'homicidi. Ara s'investiga també el mòbil del crim. L'àrea territorial d'investigació de les Terres de l'Ebre s'ha fet càrrec del cas. Paral·lelament, cal dir també que el jutge d'Amposta que porta les diligències ha decretat el secret de sumari. Recordarem que els fets van passar la passada setmana, concretament en dimecres, dia 23 de març, avui fa una setmana, quan una veïna del carrer va descobrir el cos d'un home de mitjana edat mort al costat d'un bassal de sang i amb signes evidents de violència. A hores d'ara encara es desconeix la identitat de la víctima, tot i que fonts policials, apel·lant al secret de sumari, no han volgut precisar si l'han pogut identificar ni quina era la seva presumpta vinculació amb el detingut. Alguns veïns del municipi expliquen que la víctima era d'origen romanès i que ocupava aquest immoble deshabitat on va ser trobat mort, situat al carrer Nou, un immoble abandonat ja fa anys pels seus propietaris i que en els últims temps es servia de refugi per a ocupes indigents.
L'informatiu de Mutè.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El ple del Consell de Seguretat Nuclear va rebre a la seu de l'organisme regulador a la comissió directiva de l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears per informar de les últimes dades de l'accident nuclear del Japó. El Consell de Seguretat Nuclear treballa ja en la coordinació amb Europa per tenir enllestits els estrès test que s'efectuaran a les centrals nuclears per comprovar la seva resistència a catàstrofes naturals després de l'accident de Japó. El Consell de Seguretat Nuclear i l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears es reuniran el pròxim mes de juny per saber com es farà l'anàlisi de les centrals. Pel gerent de l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears, no només les centrals nuclears han de passar les proves, sinó que també ho haurien de fer els plans de seguretat per tal d'estar preparats a tots els nivells. El Consell de Seguretat Nuclear s'ha compromès a avaluar-lo amb Protecció Civil, que és qui té la competència. De la mateixa manera, el Consell de Seguretat Nuclear va afirmar que no passarà com d'altres vegades que els ajuntaments s'han vist relegats del debat i de l'anàlisi. Abadal vol que les tesis dels ajuntaments estiguin presents i siguin assumides per tots. D'altra banda, pel gerent de l'associació que agrupa els municipis amb centrals, hi ha la necessitat de decidir d'una vegada l'emplaçament del magatzem de residus nuclears. Segons la MAC, a Fukushima, el problema va ser més greu per emmagatzemar els residus en piscines, com actualment estan els residus als centrals de l'estat espanyol. Per això, va demanar que la decisió sigui ràpida i d'una vegada es faci perquè així ja hauria feina feta i avançada. La resposta del Consell de Seguretat Nuclear és que encara no hi ha decisió. Per la seva banda, el president de l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears, Rafael González, va transmetre un missatge de normalitat referent al funcionament de les centrals nuclears a l'estat espanyol. Segons Rafael González, els 8 reactors nuclears operatius són avui igual de segurs que abans del terratrèmol de Japó i no hi havia, doncs, cap motiu d'alarma. El PSC d'Amposta ha presentat noves propostes per millorar la ciutat en diferents àmbits. Antoni Espanya, candidat a l'alcaldia, va fer propostes en 4 nous àmbits, com són la ciutat sostenible, participativa i segura, el projecte d'educació integral o la millora de salut, el benestar i la protecció de la gent gran i l'eficiència en recursos municipals. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs així és, efectivament, Tomàs, seguim parlant de temes relacionats en les pròximes eleccions municipals, ja que el cap de llista del PSC a l'alcaldia d'Amposta, Antoni Espanya, ha presentat el segon bloc de propostes del seu programa electoral. Espanya fa incidència en aquesta ocasió a 4 apartats referits a la potenciació de la policia municipal, amb un increment de plantilla del 15%, i aprofundir en campanyes de civisme i la participació ciutadana. El cap de llista del PSC també fa èmfasi en la necessitat d'implantació de l'INEF a Amposta amb la potenciació de l'esport base i la necessitat de resoldre els problemes econòmics de les bandes locals. També en un apartat important com és la salut i la gent gran, Antoni Espanya feia aquestes observacions.
Proposem fer de l'Hospital Comarcal d'Amposta l'hospital de referència, ampliant el ventall d'especialitats i la cartera de serveis sociosanitaris, i acabar la construcció de la residència de gent gran que tenim pendent des de fa un temps. Igualment, acabar el CAP i ampliar la llar de jubilats municipal. I finalment, pel que fa a la millora de l'eficiència dels recursos municipals, també en aquests moments de crisi creiem que és molt important optimitzar el pressupost municipal, sobretot reduint la despesa en béns i serveis, que és de 6 milions d'euros actualment, i també congelar la plantilla municipal, que suposa una despesa de 9 milions d'euros en els propers 4 anys.
Doncs també, com han sentit, fer referència a la millora dels recursos municipals i la millor gestió de l'Ajuntament. Cal recordar que el Partit dels Socialistes ja va avançar dies enrere 4 propostes referides a àrees de promoció econòmica, la millora de la via pública, la circulació i les infraestructures.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El passat dilluns, dia 28 de març, en l'assemblea, els membres d'Aimar FIC van escollir a Antonio Iruela com a cap de llista per a les properes eleccions municipals. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs ens amplia aquesta notícia.
Aimar FIC, la nova agrupació política local de l'Ametlla de Mar, que es presentarà a les eleccions municipals, que recordem són el 22 de maig, ja té cap de llista. El passat dilluns 28 de març, en assemblea, els membres d'Aimar FIC van escollir Antonio Iruela com a cap de llista de l'agrupació. Segons Iruela, Aimar FIC neix amb la voluntat d'ocupar un espai polític que la resta de partits no ocupen. A més, el cap de llista de l'agrupació independent va remarcar que la llista d'Aimar reflexa la realitat de la Cala, un municipi on hi ha diversitat cultural. A més, va agrair la confiança dels companys del partit. Escoltem Antonio Iruela.
Aimar representa un espai polític que pensem que d'altres partits no representen, que nosaltres hem vingut a ocupar este lloc que creiem que ens pertoca, i remarcar la valentia de, per part de tots els membres de la candidatura a l'hora de donar el nom en este nou projecte polític i agrair la confiança pues, que tot el grup ha depositat en la meva persona.
Aquesta nova agrupació independent s'ha marcat com a objectius treballar per una millor educació i promoció del turisme i comerç. A més, un altre dels eixos d'Aimar és la potenciació dels esports minoritàries. I és que, segons Iruela, Aimar FIC té un nou projecte de futur pels caleros i caleres.
Serveis informatius de Mute.
Santa Bàrbara tindrà ambulància a l'abril. Donarà el servei al Montsià Interior, de moment, en un pla pilot de 12 hores. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa.
Ha estat una llarga reivindicació de tot el consistori planer i sembla que finalment es podrà fer realitat a partir del mes d'abril. Santa Bàrbara tindrà servei d'ambulància al seu centre d'assistència primària, en principi dintre d'un pla pilot amb atenció durant 12 hores per a, en un futur, i un cop analitzades les necessitats reals de la zona on donarà servei, passar, si s'escau, a disposar-ne de manera permanent. L'alcalde del municipi, Jordi Boronat, es mostrava molt content d'aquesta notícia que es confirmava ahir mateix, tot i que també reconeixia que les gestions per aconseguir una ambulància per al poble van començar fa mesos amb l'anterior delegat de Salut a l'Ebre, Ismael Roldán, qui havia mostrat la seva voluntat d'atendre la reivindicació, reivindicació que recollia l'actual delegat Albert Gómez. Escoltem, Boronat.
Sí, sí, en una primera reunió, el nou delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre ja ens va comunicar pues, bueno, la seva intenció de fer efectiva la voluntat de l'anterior delegat de Salut a les Terres de l'Ebre, on per escrit ens havia tramès a tots els grups polítics de l'Ajuntament que es desplegaria el servei d'ambulància a Santa Bàrbara, i ara el que fa efectiu el nou delegat, el senyor Albert Gómez, amb aquesta decisió pues, és això, no? Traslladar l'ambulància a Santa Bàrbara, inicialment com a pla pilot durant 12 hores al municipi, i per a posteriorment, després d'analitzar aquest pla pilot, pues ja instal·lar una ambulància definitivament pues, a la població.
L'ambulància donarà servei al centre d'assistència primària de Santa Bàrbara i als altres pobles de la zona central del Montsià. Els mateixos tècnics que gestionen el servei d'ambulàncies a la comarca recomanaven un punt d'atenció donada la ubicació geogràfica del municipi i el nombre d'habitants als que es pot donar servei. Escoltem Jordi Borona.
Tècnicament, la gent que gestiona les ambulàncies avui dia pues, en aquest territori, al Montsià, dient que això fora necessari pel que hi ha ara, no? per la centralitat territorial que ocupa el nostre poble, que ocupa Santa Bàrbara, amb molt de volum de població amb un curt espai, no? Respecte de Santa Bàrbara, i això no és la ambulància de Santa Bàrbara, sinó que és l'ambulància d'este Montsià Interior, no? De pobles com Godall, La Galera, inclús Lomas de Barberans, Freginals, Martenverge, pues bueno, és tot, tota Ullacona, en el cas que la seva ambulància se desplaçés per alguna raó i hagués de cobrir Ullacona també l'ambulància de Santa Bàrbara, pues això, no? Feia aconsellable territorialment pues que hagués una ambulància.
De fet, quan es va construir el nou centre d'assistència primària l'any 2007, ja es va fer una previsió als espais interiors de l'edifici per ubicar-hi el personal que farà els corresponents torns d'ambulància, com hem dit, i segons preveu l'alcalde Planer, a partir del proper mes d'abril.
La cooperativa Tortosina Sol d'Ebre ha vist en la internacionalització i la diversificació dels serveis la via per escapar a la profunda crisi que pateix el sector agrari i poder continuar creixent. L'entitat que distribueix des de fa temps la major part dels seus cítrics en diferents mercats del nord i del centre d'Europa va fer enguany el salt exportador als Estats Units amb una primera tramesa de 200.000 quilos de mandarines, una política d'internacionalització que tampoc vol deixar enrere l'oli d'oliva. Els responsables de la cooperativa, amb l'almacera més gran de Catalunya, van iniciar un programa de visites a diverses fires europees per obrir noves vies de comercialització per a aquests productes. Tot i que mandarines i taronges aporten pràcticament el mateix volum de facturació que l'oli en el còmput final, el gerent de Sol d'Ebre, Josep Estrada, considerava que la seva projecció comercial, enfocada ja des de fa temps cap a l'exportació, i el treball que imposa el compliment de les exigències de la qualitat poden ajudar a marcar el futur camí per la cooperativa amb 1.400 socis i nascuda fa 16 anys de la fusió de tres entitats de la zona. Sol d'Ebre té en el mercat danès la principal referència exportadora a Europa, un camí que segueix en menor mesura en països com Alemanya, República Txeca, Polònia, Regne Unit o Irlanda. El 70% de la producció d'uns 12 milions en quilos de cítrics anuals. Només el 30% restant es queda al mercat espanyol. Aquesta campanya, però, l'entitat ha volgut encara anar més enllà i davant les dificultats del sector per col·locar el producte ha optat per obrir la via de l'exportació nord-americana, com ho han fet també altres exportadors de cítrics estatals. Escoltem el gerent de Sol d'Ebre, Josep Estrada.
Per nosaltres els mercats nacionals estan condicionats bastant per la distribució i per les dimensions que tenim, i llavors és buscar mercats exteriors on realment puguis arribar amb aquest producte més valor afegit. En cítrics, en cítrics tenim projeccions en determinats països, Dinamarca, també hem començat als Estats Units, en definitiva tota la Unitat Europea, però als Estats Units se'ns ha presentat com una gran oportunitat. Enguany ha sigut el primer any que hem anat i creiem que tenim possibilitats de continuar la resta dels anys. I en oli, el mercat nacional està molt mediatitzat per les grans ofertes i les promocions de l'oli, s'ha convertit en un producte reclam, no se li dona la valoració que pot tindre l'oli d'oliva en la salut i en tota la projecció alimentària, i pensem que part del nostre futur està en la venda a l'exterior. Hem començat a assistir fires a nivell d'Alemanya, Àustria, i enguany ho volem dedicar a les fires per veure la possibilitat que podem tindre, sobretot en la seva acceptació de producte i muntar una xarxa de distribució en tots aquests països.
La cooperativa disposa de l'almacera més gran de Catalunya, amb capacitat per moltura de fins a 30 milions de quilos d'olives per campanya, tot i que la seva producció oscil·la entre els 4 milions de quilos d'olives l'any passat i els 12 milions de quilos d'olives enguany. Però l'oligopoli de la distribució per part de grans superfícies i el predomini de les marques blanques que s'han imposat ha deixat el sector al límit de la supervivència.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Divendres passat a Alcanar es celebrava la primera nit de l'empresariat d'Alcanar, una vetllada que va comptar també amb la participació del delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, i que va servir per a reconèixer la feina i la trajectòria d'algunes empreses del municipi. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem també d'aquesta celebració, la de la primera nit de l'empresariat d'Alcanar, les Cases i Alcanar Platja, una celebració que es produïa el passat divendres a la nit, el dia 25 de març, en un acte celebrat al centre cívic de la nostra població, un acte que comptava, entre d'altres, amb la participació del delegat del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès. Un Xavier Pallarès que, evidentment, lloava una iniciativa d'aquestes característiques, alhora també que aprofitava per destacar que el sector de l'empresariat és un dels sectors claus a l'hora de, entre tots plegats, poder sortir d'aquest mal moment econòmic i de crisi que vivim. Xavier Pallarès.
No, la veritat que sí, és una bona iniciativa. Avui, aprofitant la vinguda aquí a Alcanar, és precisament per donar aquest missatge al sector empresarial de que en la situació que estem hem de sortir tots plegats, govern, però també de la mà dels empresaris, i és una de les feines que estem fent dia a dia per a mirar d'entre tots aconseguir el que tots busquem. La situació en la que desgraciadament ens trobem és una situació que ningú la vol, que ningú la busca, que et ve, i per tant el que hem de fer és mirar de sortir el més aviat possible. Això ho podem fer de la mà del govern, no? El govern hi té molt a fer i molt a dir en les polítiques més a nivell general, però evidentment aquest èxit de sortir amb tots plegats em sembla que és l'objectiu que porta el govern de Catalunya i és un objectiu compartit amb la ciutadania i evidentment amb el sector empresari, que és clau per a poder sortir entre tots plegats d'aquesta situació.
Cal dir que aquesta primera nit de l'empresariat d'Alcanar estava organitzada amb l'objectiu de fomentar l'esperit empresarial i fer teixit a nivell local, de manera que les empreses i autònoms del municipi poguessin, a través d'aquest acte lúdic, reforçar lligams i alhora reconèixer també la feina ben feta de les empreses locals. Amb aquest objectiu es van establir 5 guardons, un d'ells a l'empresa més antiga, que es va emportar la Fusteria Pla. També hi va haver un guardó per a l'associació empresarial, que en aquest cas va recaure en la Federació de Comerç d'Alcanar, FECOAL. El Premi a la Innovació se'l va emportar Comercial Esteller. Empresa i Ecologia va tindre el seu distintiu per a un pagès ecològic del nostre municipi, com és Pep Ogil, i per últim el premi o el reconeixement a la qualitat lingüística va ser per a Fruites i Verdures Ximo, una empresa que porta més de 25 anys etiquetant en català.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Aprofitant el descans setmanal de la major part dels restaurants, el passat dilluns dia 28, unes 70 persones van participar en la jornada de treball entre els 7 molins productors d'oli d'olives mil·lenàries del territori del Sénia i la majoria dels 53 restaurants que participen en el projecte conjunt Guia Gastronòmica d'Oli d'Oliveres Mil·lenàries del territori del Sénia. Tere Giné, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Així és, Tomàs, recordem que l'objectiu és la publicació d'un llibre en format paper, però a la vegada en format digital, on l'eix principal seran 53 receptes, una per restaurant, que a la vegada inclouran a la seva carta, elaborades amb una de les 7 marques d'oli d'oliveres mil·lenàries de la taula del Sénia abans referides. Cadascuna tindrà 2 pàgines amb el text i les fotos i vídeos per al format digital, més les dades del restaurant. Ja estan gairebé totes les receptes i han resultat molt variades. Moltes estan associades als millors productes del territori, llagostins, la trufa, els peixos, carns, ensalades, postres, n'hi ha de cuina tradicional, però també de cuina d'avantguàrdia. A més de les receptes, hi haurà un treball de la Fundació Alicia sobre el valor gastronòmic d'estos olis i un altre de l'IRTA sobre les seues característiques. També es complementarà amb imatges de les oliveres monumentals, de rutes del territori i algunes paraules de personatges que parlen d'aquests olis i de les oliveres mil·lenàries. Parlant pròpiament de la jornada, dir que va començar amb una visita a les instal·lacions d'uns dels molins productors d'aquests olis i després a 2 finques on hi ha la major concentració d'oliveres mil·lenàries del món, una a la Jana i l'altra a Ulldecona. Tot seguit va haver una sessió de treball i d'intercanvi projectant-se vídeos de les oliveres, del projecte de la Fundació Alicia i de l'empresa que produeix el llibre i les imatges. En paraules d'algun dels assistents, les oliveres mil·lenàries del territori del Sénia, a més d'assegurar-se la seva supervivència, estan donant ja el fruit als seus productors, el sector de l'oli, i comencen a estendre els seus efectes a d'altres sectors, com el de la restauració. Oliveres, olis i gastronomia, 3 eixos importants per al futur del territori.
neteja popular d'espais naturals a Deltebre. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens porta aquesta informació.
La Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Deltebre, el Parc Natural del Delta de l'Ebre i l'Associació de Voluntaris del Parc, amb col·laboració de diferents entitats i associacions, organitzen a Deltebre una neteja popular d'espais naturals. Dos cops a l'any es programen aquestes neteges populars, ja que, degut als temporals, les costes del Delta apareixen cobertes de tota mena d'objectes i residus sòlids, tant d'origen orgànic com inorgànic, i amb aquesta activitat es pretén conscienciar la gent a través del treball. Clara Frank, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de Deltebre.
Farem la neteja popular de platges, com se porta fent durant diversos anys. Procurem fer-ne sempre una abans de Setmana Santa i una abans de l'estiu. Una mica l'objectiu és que la gent se'n doni compte de tota la brossa que s'acumula a les platges durant la temporada d'hivern, així com durant tot l'any, i que veiguen una mica les conseqüències que té el fet de no llançar les coses on toca. També ho fem perquè la gent puguem passar una diada a l'aire lliure i que puguem passejar una mica per aquestes platges tan boniques que tenim. Quedarem aquí a l'Ajuntament i repartirem esmorzar per a tots els participants, així com guants i bosses de plàstic, que mos cedirà també el Parc Natural, que també organitza conjuntament en l'Ajuntament de Deltebre esta neteja. Llavors, ja quan la gent ja tinguin tot el material, mos anirem i mos repartirem per les platges. Depèn del número de persones que vinguin, pues farem una platja o dos, o les que veiéssim per la gent que sirem. I llavors nosaltres calculem que més o menys cap a les 12, 12 i mitja o així ja haurem acabat. És una activitat adreçada a tots els públics, ja que com se va a les platges i, a més, la previsió del temps és bona, tant la gent gran com els crios poden vindre, perquè segurament que se ho passaran molt bé i que serà una passejada més que una activitat forta de treball, encara que, bueno, que la funció és esta, no?, netejar.
Els interessats a participar-hi cal que es concentrin aquest diumenge 3 d'abril a les 10:15 del matí al davant de l'Ajuntament de Deltebre per organitzar i distribuir els grups.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Santi Palanca, que diumenge va presentar la seva dimissió com a tècnic de la Rapitenca, tot just acabar el derbi contra el Tortosa, continuarà finalment en el càrrec després de la reunió mantinguda ahir amb la directiva del conjunt mariner. L'entrenador tarragoní ja va avisar ahir que no deixaria tirat el club i, veient les reticències de la directiva a buscar-li un substitut, continuarà ocupant la banqueta fins al mes de maig, quan té previst d'operar-se el maluc. El president de l'entitat, Tomàs José, que enguany acaba el seu mandat, celebrava que Palanca hagi acabat reflexionant sobre una decisió presa en calent, i el tècnic, tot i que no creu que s'hagués precipitat anunciant la seva marxa, assegurava que sempre ha estat en mans del club i que la confiança que ha rebut també ha estat la clau. Palanca continuarà dirigint la Rapitenca fins que hagi de passar per la sala d'operacions el dia 12 de maig i, a partir d'aleshores, durant les últimes 4 jornades, qui es farà càrrec de l'equip serà l'actual segon entrenador, Òscar Rojals, que ha acompanyat a Palanca a les banquetes en els últims anys. El tècnic dirigirà l'equip fins al maig, quan s'operarà, i el curs l'acabarà, com dèiem, Òscar Rojals.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.
Diumenge, 3 d'abril, primera diada de les Tres Torres a l'ermita de l'aldea.
A les 10 del matí, concentració a l'ermita.
A les 10 i mitja, milla de la torre de l'aldea.
De 11 fins a les 2 de migdia, els racons de les Tres Torres.
A les 2, dinar popular.
A les 4 de la tarda, plantada i exhibició gegantera.
Us invitem a qui vingueu en bici, per als que vulgueu fer la ruta i perquè la zona d'aparcament serà reduïda degut a les diferències d'activitats a realitzar.
Recordeu,
3 d'abril, primera diada de les Tres Torres a l'ermita de l'aldea.
Us esperem a tots.
Terceres jornades gastronòmiques de l'arròs a l'Aldea. Del 15 d'abril al 8 de maig.
Gaudiràs dels millors arrossos i de la millor cuina tradicional a l'Aldea.
Bar-restaurant Pa i Trossos.
Bar-restaurant espanyol.
Mas Déu.
Xarrut.
Can Quimet.
Pizzeria Cinta.
Terceres jornades gastronòmiques de l'arròs a l'Aldea.
Del 15 d'abril al 8 de maig.